Bon dia. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que les millores laborals de les treballadores del Consorci d'Acció Social depenen de tots els 21 municipis de la comarca.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Assumir la despesa que això comportarà no és la de l'Ajuntament d'Olot, serà la dels 21 ajuntaments de la comarca. És a dir, haurem d'assumir exactament igual els d'Olot, els de Sant Joan les Fonts, els de Besalú i els de Sant Feliu de Pallerols. Vull dir, és una cosa que anirà per tot. Però primer s'ha de fer aquest pas previ. Això, lògicament, inquieta perquè la gent té pressa. La gent té pressa per resoldre les coses.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en el marc del ple de setembre celebrat aquest dijous a l'Ajuntament d'Olot. Assegura, entre altres coses, que en el conveni establert pel Consell Comarcal s'està treballant en un nou document que, d'acord amb les necessitats del moment, permetrà resoldre les demandes. Berga també diu que entén les queixes de les professionals i confia en la implicació de tots els ajuntaments de la comarca per resoldre aquest problema. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 29 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Santa Pau vol pacificar la mobilitat al nucli antic del poble. Des de l'Ajuntament creuen que han de fer accions davant el gran volum de vehicles que arriben al municipi. L'Espai Cràter presenta nova programació pels mesos d'octubre, novembre i desembre. La programació comptarà, entre altres, amb tallers familiars o xerrades divulgatives. La UAPIX preveu que hi hagi unes 200 parades en la 11a edició del Mercat de la Joguina. El mercat donarà el tret de sortida aquest diumenge a la plaça Camp de Mas a partir de les 10 del matí. El barri de Sant Miquel d'Olot celebra aquest cap de setmana la seva festa major. La festa continua comptant amb els actes més emblemàtics i en destaca el Ball Pla el dissabte al vespre. En esports, el Club Patinatge Artístic Olot està a poques hores de fer la seva participació al Mundial de Colòmbia. Serà aquest dissabte quan les patinadores d'Ester Fàbrega i Ricard Planiol intentaran finalitzar una temporada complicada amb un or penjat al coll. Parlarem de futbol perquè la Unió Esportiva Olot busca la segona victòria consecutiva al camp del Sant Cristòbal. Els jugadors de Pedro Dolera jugaran el segon partit a domicili de la temporada contra un equip que encara no ha sumat. El partit es disputarà diumenge a les 12 de la migdia, des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot. I pujarem sobre les dues rodes de la bicicleta perquè la BTT Santa Pau arriba al primer quart de segle amb un nou circuit de gravel. El Club Poliesportiu Santa Pau confia en batre el rècord històric de participació amb més de 500 ciclistes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Salvador Illa descarta passos per un referèndum i diu que si s'ha d'anar a eleccions, des del PSC hi aniran. Esquerra, per la seva banda, insisteix que si no hi ha un acord per negociar les condicions per poder votar, no hi haurà investidura de Pedro Sánchez. Feijóo arriba també a la segona votació d'investidura sense suports i Sánchez, per la seva banda, espera el seu torn. El candidat a la presidència del govern espanyol del Partit Popular perdrà previsiblement la segona votació perquè tampoc no té els suports per una majoria simple. L'Ajuntament de Barcelona suspèn els plusos d'antiguitat als treballadors municipals. També modificarà la manera de calcular els triennis. La nova llei, per una banda, no aconsegueix aturar les pregàries per pressionar dones que van avortar. Les denúncies no han servit per aturar les oracions de persones davant les clíniques. Segons els Mossos d'Esquadra, si no hi ha interacció, no hi ha delicte. En l'àmbit internacional, Emmanuel Macron ofereix a Còrsega una autonomia limitada i inèdita a l'illa. El mandatari francès proposa a l'illa un estatus d'autonomia i que la singularitat corsa que dia reflectida en la Constitució francesa, en una oferta que és fruit de 18 mesos de negociacions amb els nacionalistes. I roba quadres al museu on treballa, els falsifica i s'acaba comprant articles de luxe. L'home ha estat condemnat pel robatori del Deutsches Museum de Munich, on hi havia, entre d'altres, la faula del rei Granota, de Franz von Stack.
El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Cap novetat, cap canvi en el temps. Aquest divendres, ja en aquest tram final de setembre, ens portarà sol intens, pràcticament ni un núvol i temperatures altes. La matinada ha estat fresca, no tan freda com dies anteriors, i com a molt hem baixat a 12 graus a Olost, a Lluçanès, 13 a Ripoll, 13 a Vic, 13 també aquí a Olot, 18 a Girona, al centre del Barri Vell, i bé, les més fresquetes, 8-9 graus a 2.000 metres al Pirineu, que són molt altes, o 6 graus de dalt a la Cerdanya. Bé, tot això doncs, amb aquest anticicló que comporta, en principi, de dia bona visibilitat, de nit i matinada alguna boirina, hi ha humitat a les nits, això sí, però vaja, no és una situació tampoc de boira baixa, perquè aquest anticicló és d'eixut i no ens porta gaire humitat i fa força dies que no plou. Ni plourà cap de setmana, ja per acabar el setembre, amb temperatures una mica més altes, màximes de 28 a 31 graus, i atenció, diumenge, que podríem arribar als 32 o 33 graus. La temperatura serà 8 graus per sobre la mitjana, un ambient de ple estiu, amb sol i pràcticament cap núvol. La setmana que ve tampoc canvia el temps, temperatures més altes del normal, potser no tant com aquest cap de setmana, ja poden baixar 2 o 3 graus, però la veritat és que la calor serà pràcticament d'agost, en aquests primers dies d'octubre. I destaquem que més enllà, potser, veurem si això es compleix, cap al dia 8 podrien venir ja fronts atlàntics, anirien retirant l'anticicló i arribarien pluja, si més no, a l'interior i al Pirineu. A veure, doncs, si ja la segona setmana del mes d'octubre pot canviar el temps.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres, 29 de setembre de 2023, com sempre a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha assegurat que les millores salarials que reclamen les treballadores del Consorci només depenen de les modificacions que es facin en el conveni establert pel Consell Comarcal. Assegura, entre altres, que s'està treballant en un nou document que, d'acord amb les necessitats del moment, permetrà resoldre les demandes. Berga diu que entén les queixes de les professionals i confia en la implicació de tots els ajuntaments a la comarca per resoldre aquest problema. Ens dona més detalls en Pere Obac.
Les reivindicacions laborals de les treballadores del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa arriben al ple municipal de l'Ajuntament d'Olot, celebrat aquest dijous. En l'apartat de precs i preguntes, alguns portaveus dels grups de l'oposició han demanat explicacions a l'alcalde d'Olot, Pep Berga, sobre les reivindicacions de millores laborals de les treballadores del Consorci. En la seva resposta, Berga afirma que aquestes millores no depenen directament de l'Ajuntament.
No és un tema que estigui a les nostres mans d'aquest Ajuntament solucionar-ho, tot el suport, perquè és veritat, treballen amb unes condicions salarials inferiors a les treballadores que tenim treballant en el Consorci, que són treballadores de l'Ajuntament, que encara n'hi ha algunes, però aquest topall salarial el marca el conveni del Consell Comarcal. El Consorci d'Acció Social és un ens adherit en el Consell Comarcal de la Garrotxa i qualsevol modificació salarial implica que s'ha d'ajustar en el conveni dels treballadors que tenen en el Consell.
Ara bé, tot i que Berga assegura que les millores laborals de les treballadores del Consorci d'Acció Social depenen del conveni fixat pel Consell Comarcal, també deixa clar que aquest organisme no pot fer canvis de forma unilateral.
El que no poden fer com a Consell, tot i tenir la voluntat de millorar aquestes condicions salarials, és per un tema normatiu, purament normatiu, perquè està prohibit, és a dir, ni l'Ajuntament ni el Consell, jo no puc decidir pujar els salaris dels treballadors de l'Ajuntament unilateralment un 5%, posem per cas, vull dir, és una cosa normativa. L'única manera que hi ha de canviar aquests topalls és amb la relació de llocs de treball.
La relació de llocs de treball és un document obligatori per llei en totes les administracions públiques. Descriu les característiques dels serveis necessaris de l'administració i els requisits que calen per ocupar una plaça. Segons Berga, s'ha estat treballant en la redacció d'aquest document durant l'últim any, però diu que és un procés complicat, ja que implica a tots els ajuntaments de la comarca.
Assumir la despesa que això comportarà no és la de l'Ajuntament d'Olot, serà la dels 21 ajuntaments de la comarca. És a dir, haurem d'assumir exactament igual els d'Olot, els de Sant Joan les Fonts, els de Besalú i els de Sant Feliu de Pallerols. Vull dir, és una cosa que anirà per tot. Però primer s'ha de fer aquest pas previ. Això, lògicament, inquieta perquè la gent té pressa. La gent té pressa per resoldre les coses.
Berga assegura que un cop redactat i aprovat el document de relació de llocs de treball, el Consell podrà afrontar amb garanties les demandes de les treballadores del Consorci d'Acció Social.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes en matèria de mobilitat. L'Ajuntament de Santa Pau vol pacificar la mobilitat al nucli antic del poble. Des de l'Ajuntament creuen que han de fer accions ja davant el gran volum de vehicles que arriben al municipi. L'alcaldessa Cris Capó remarca que tenen el gran objectiu de conscienciar la població de fer ús dels aparcaments habilitats. Entre altres mesures, ja s'ha ampliat el pàrquing del centre cívic. Natàlia Moreno.
Santa Pau és un dels pobles de la Garrotxa que aglutina més persones durant l'any. En especial, és un punt turístic en èpoques d'estiu i tardor i això provoca un gran trànsit de vehicles per diferents punts del municipi. Des del consistori, volen apostar per una política on la mobilitat pel poble sigui a peu o amb bicicleta i no amb cotxe. Arribar dins del nucli antic al poble encara és possible a Santa Pau, però l'Ajuntament vol organitzar la circulació i evitar el pas de vehicles. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Que la gent s'aparqui en els pàrquings de fora, acostumar la gent també de que són caminar 5 minuts, vull dir, molts pobles, per exemple, no, com de les nostres característiques, no es pot accedir fins al cor del poble i la gent té molt assumida que s'ha d'aparcar en els pàrquings del voltant.
Capó també explica que s'ha de fer una feina de conscienciació entre la població. Els visitants i la mateixa gent del poble es mouen amb cotxe i des de l'Ajuntament volen que això canviï. Una de les accions per capgirar aquest costum ha estat l'ampliació de l'aparcament del centre cívic.
Hem habilitat, a més, en aquest últim mandat, vam ampliar el pàrquing que teníem al centre cívic, no? Tenim un pàrquing de terra, l'hem doblat, tenim el doble de places, i conscienciar una mica, ja no només a la gent de fora, sinó també a la gent del municipi, de que hem d'intentar no agafar tant el cotxe, no? De moure'ns més a peu o moure'ns en bicicleta.
Santa Pau preveu una gran afluència de turistes aquesta tardor i, de moment, sense poder fer ús de l'aparcament de Can Serra. Per això, recomanen utilitzar els espais habilitats i el servei de rumbos.
L'Espai Cràter presenta nova programació pels mesos d'octubre, novembre i desembre. La programació comptarà amb tallers familiars, xerrades divulgatives, visites guiades i també una gran novetat pel Nadal. Sílvia Martí.
La nova programació de l'Espai Cràter per aquesta tardor va una mica més enllà i s'allargarà fins al mes de desembre. En aquests 3 mesos es faran un total de 53 activitats per a tota classe de públic i es contextualitza en 4 paradigmes.
El coneixement, és a dir, la feina ben feta i la qualitat, que és aquest segon paradigma de les activitats que fem, la sensibilització en matèria de medi ambient i sostenibilitat i la promoció i atracció turística, que per nosaltres és molt important.
Un dels moments més importants serà la tercera edició de la Setmana de la Vulcanologia, que enguany se celebrarà del 15 al 22 d'octubre. Un any més coincidirà amb la realització del postgrau internacional en vulcanologia, activitats adreçades a docents i públic generalista, la caminada amb experts en vulcanologia i aquest any en destaca la conferència a càrrec de Joan Martí Molist. El centre farà més de 30 activitats de visites guiades, tallers i activitats en l'àmbit turístic i obrirà un nou cicle de cinema gratuït des del setembre fins al mes de maig, cada divendres de final de mes.
Farem un audiovisual que ens comissaria en Jordi Teix a l'entorn de la petjada humana i els animals que hi tenim, doncs, al nostre planeta Terra, i un programa, doncs, de cinema familiar i sense oblidar, doncs, els grans interrogants de la ciència que ja formen part de l'ecosistema de programació científica del centre.
A l'aula Bufador seguiran els tallers amb 2 noves activitats, volcans d'arreu del món i qui s'amaga en una gota d'aigua. I continuaran apropant la ciència a tota la ciutat amb el projecte Ciència als Barris. Durant les dates de Nadal arribarà una altra de les novetats per part del centre, i és que aquest any es durà a terme un casal científic i de lleure.
La joguina serà la gran protagonista o una de les grans protagonistes d'aquest cap de setmana a casa nostra, perquè a l'OAPIX preveu que hi hagi unes 200 parades en la 11a edició del Mercat de la Joguina. El mercat donarà el tret de sortir d'aquest diumenge a la plaça Camp d'en Mas a partir de les 10 del matí. Des de l'entitat també posaran a la venda alguns articles on tots els diners recollits aniran destinats a la Fundació Albert Bosch. Aniol Puigverd. Qui aquest diumenge de bon matí passegi per Olot veurà un bon grapat de joguines a la plaça Can d'en Mas. Fa uns anys que a principis d'octubre la penya Wapix organitza un mercat on tots els nens i nenes d'entre 6 i 16 anys poden muntar la seva parada i vendre totes aquelles joguines i llibres que ja no utilitzin. Enguany, des de l'entitat, afirmen que no hi ha cap novetat i esperen que durant el matí s'hi acostin aproximadament unes 3.000 persones. Un dels organitzadors del Mercat de la Joguina i membre de Wapix és en Charlie Reixac.
Recuperar allò que típic de fer la botigueta al carrer, que ens sembla que s'ha perdut una mica, que la mainada baixava quatre coses que feia ell, o joguines velles, o còmics, o recuperar una mica això i normalitzar-ho i trobar un dia doncs, que realment els nens i les nenes venguin i facin canvi i tot. L'altre és reutilitzar les joguines. Sabem que moltes joguines queden noves després de l'ús i que sap greu.
Aquesta 11a edició es durà a terme aquest diumenge des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Tota la gent que vulgui muntar la seva parada no cal inscripció prèvia ni pagar res. Des de la UAPIC recomanen que els pares i mares deixin una mica lliures els nens i nenes durant el matí per tal que socialitzin amb els altres participants i siguin ells els qui donguin el canvi de diners. A més, segons Reixac, des de l'organització demanen que no regalin joguines als més petits.
El que demanem a les famílies és que si ve un nen sol, que no li donguin mai regals. O sigui, hi ha gent que té tendència a regalar coses, sobretot els adults, els nens no. Però si hi ha algun adult a la parada que acompanya un nen i ve un nen, li dona, demanem que no ho donin si no hi ha la família del nen corret, no? Perquè si no ens trobem nens que arriben a casa del barri o així amb un piló de joguines i la família no hi està d'acord.
Tot i que la UAPIX no hi treu cap benefici econòmic, amb l'organització del Mercat de la Joguina organitzen una parada on venen samarretes i altres articles. Tots els diners que recullin amb aquesta parada els destinen a la Fundació Albert Bosch per la creació d'un nou hospital d'oncologia infantil a Barcelona. Dèiem que la joguina podia ser una de les protagonistes del cap de setmana perquè també hi haurà protagonisme a Sant Miquel, perquè el barri celebra aquest cap de setmana la seva festa major. La festa continua comptant amb els actes més emblemàtics de dècades enrere i en destaca el Ball Pla el dissabte al vespre.
Aquest vespre donarà el tret de sortida a la festa major del barri de Sant Miquel amb el pregó a càrrec de Carme Coromines i Josep Maiola i durarà fins al diumenge 1 d'octubre. Avui al vespre també serà el torn de premiar una persona amb el gat honorífic que s'hagi implicat i sigui representativa pel barri. Des de la comissió de festa s'ha parlat de la importància de participar i aportar noves idees per continuar fent activitats i no deixar perdre les tradicions. Ho explica Míriam Borda, membre de la comissió de festes del barri de Sant Miquel.
Després demanem ajuda, no? Hi ha l'associació que per fer el que sigui, però clar, el guai és poder pensar, el millor que vingui algú, doncs mira, podríem posar un pallasso, no ho sé, no? Que doni noves idees, que nosaltres a lo millor comencem a estar una mica rovellades. Però bueno, sí, demanem, i jovent, necessitem molt de jovent que tingui les seves idees i que ens ajudi, no? Nosaltres ajudarem, però és que portin una mica la batuta.
El cap de setmana comptarà amb actes per a totes les edats i seguint el patró dels altres anys hi continuaran havent les activitats més emblemàtiques. El dissabte es faran activitats com el concurs de dibuix al matí i a la tarda el ball de gegants amb el gat de Sant Miquel i el cap gros de la Palmira i un espectacle infantil pels més petits. El vespre serà el torn de l'acte més esperat, el ball pla amb la Cobla d'Osona per tots els carrers del barri. El sopar popular i el concert del grup Rewind tancaran els actes del dissabte. La festa posarà el punt final el diumenge amb la tercera trobada d'hereus i pobilles al Vall de Gegants i tot seguit l'ofrena floral al Sant.
La Diputació de Girona patrocina aquest espai.
L'esport a Ràdio Olot.
A la carpeta esportiva d'aquest divendres ens tornem a posar els patins perquè oients de Ràdio Olot queden poc més de 24 hores perquè el Club Patinatge Artístic Olot salti a la pista per intentar guanyar aquest Mundial de Patinatge a Ibagué, a Colòmbia. Serà aquest dissabte quan les patinadores Esther Fàbrega i Ricard Planiol intentaran finalitzar una temporada complicada amb un or penjat al coll. L'equip, ara per ara, ha pogut entrenar menys del que haurien volgut a causa dels desperfectes a les instal·lacions per culpa de la pluja, ens informa l'Albert.
El CP Olot ja ha fet el primer entrenament a la pista oficial del Mundial de Patinatge. Això sí, ho ha fet tard, molt tard, passats dos quarts de dues de la matinada. Un primer contacte per detectar el comportament dels patins sobre aquest drenatge rugós. L'equip ha tingut només 30 minuts per posar-se a prova, però ha estat suficient per prendre el pols. La capitana de l'equip, Magalí Feu, ho explicava així per Ràdio Olot.
La pista va molt bé, avui hem provat amb rodes platejades i com que tenim un altre entreno extra, provarem amb unes altres que són les negres, que són noves. I bueno, a veure, bé, ens ha rapat, però de moment bé, i la pista va molt bé, és molt grossa i tot, però ja que estem acostumades a aquestes mites, llavors bé. un altre que és extra també, fem dos extraoficials, el que hem fet avui i demà en tornem a fer un altre a les 10 de la nit, i llavors tenim l'entrenament oficial, que és el mateix dia de la competició, i llavors al final pues, el ball.
L'entrenament ha estat intens i l'entrenadora Esther Fàbrega ha aprofitat cada minut per repassar la coreografia No em vinguis amb cuentos. Al final, les sensacions dels dos entrenadors són bones, però demanen molt més intensitat als esportistes. Ricard Planiol és el coreògraf i entrenador del CEPI Aulot.
Bé, més o menys és una mica el que ens han comentat la gent amb tots els patinadors i entrenadors que hem estat parlant. És una pista ràpida, és una pista que agafa bé i és una pista molt potent. Però estem acostumats a una pista normalment que ens dona una mica més de marge, que rellisca una mica més, i aquí les sensacions per nosaltres són un pèl dures. No hem fet un mal entrenament avui, però vull canviar una mica les sensacions. Aleshores, per demà volem fer un canvi de rodes, canviar de duresa, perquè crec que necessiten arriscar-se una miqueta més. I trobo que de moment ens hem limitat, ens hem quedat una mica curts. Aleshores, hem d'exigir-los molt més. Sabem que poden donar més encara.
El conjunt olotí s'ha vist obligat a entrenar de matinada degut a la demora que han provocat les goteres d'aigua que té el Coliseo Mayor. Tot i tractar-se d'un equipament de recent construcció, la tromba d'aigua que ha caigut durant tot el matí a Ibaguer ha posat en evidència les deficiències que pateix la infraestructura. Un dels principals perjudicats ha estat el Club Patinatge Artístic Girona. Les patinadores havien de sortejar els bassals d'aigua que en més d'una ocasió han acabat provocant la caiguda d'algunes d'elles amb el risc de lesió que això suposava. A l'acabament, la seva entrenadora no ha pogut amagar la seva indignació. Núria Soler.
Sí, realment una mica sorpreses de la situació, no? Perquè fas tants quilòmetres per arribar aquí al Mundial, tanta preparació, fas els entrenaments que són molt importants per elles perquè és el moment de situar-se, de notar pista, i et trobes amb 20 i pico goteres, caigudes constants, no per errors d'elles, sinó per les condicions de la pista, no? Llavors, bueno, és trist i fa enfadar, la veritat, o sigui, estic enfadada perquè després reclamem, no?, que volem ser esportistes d'èlit, que volem ser professionals i les condicions realment no ajuden. Però, bueno, no hi ha més, és un obstacle, el tenim nosaltres i el tindrà més gent i es tracta de superar-lo.
Mentre les fonts oficials del Mundial de Patinatge justificaven les goteres per la gran quantitat d'aigua que havia caigut i a petits desajustos de l'equipament, la realitat és una altra de molt diferent. La lona de grans dimensions que cobreix el sostre de l'equipament té forats que han acabat provocant les incomptables goteres. El director del Mundial, Jorge Roldán, intentava treure-li ferro. Són declaracions d'aquesta emissora.
Por las condiciones climáticas que han afectado el normal desarrollo de la cubierta del escenario, pero ya lo estamos solucionando, estamos colocando un andamio para colocar la reparación y que podamos tener el evento con tarjeta de normalidad. Es más o menos tipo 1 o 2 de la tarde, esperamos iniciar nuevamente competencias. Estamos armando el andamio, que es lo que más se demora. Ya montemos las personas especializadas en el recubrimiento del techo y ya empezar y irnos con el campeonato normal.
Al final, ni s'ha instal·lat cap bastida fins a la matinada ni s'ha pogut veure cap operari instal·lant cap material. Simplement ha deixat de ploure. La situació viscuda és indigna per un campionat mundial que requereix d'un gran esforç econòmic pels clubs i pels patinadors i patinadores, que ni són considerats professionals ni reben el tracte que es mereixen. Però el primer entrenament a la pista del Mundial no ha estat l'única emoció intensa del dia. N'hi ha hagut una altra, d'encara més profunda. Una de les patinadores de l'equip de Xaugran, Marina Cruz, s'acomiada del club després de 15 anys i ha aprofitat el viatge a Colòmbia per compartir-ho amb la resta de l'equip. Ho ha fet amb un vídeo de 10 minuts on es dirigeix a les companyes i els companys i també a la junta directiva. Unes paraules intenses i sentides que han despertat les emocions de tot. Al final, la Marina també ha tingut un altre detall, una xapa per recordar el ball d'aquest any. Amb totes aquestes emocions, el CEPI Aulot saltarà demà al vespre a la pista, de matinada a Catalunya, per intentar aconseguir la medalla d'or en la categoria de grups de show gran. Tot i les dificultats d'aquesta temporada, l'Olot vol demostrar que no cal que li vinguin amb quantos.
Doncs ben pendents estarem, clar que sí, d'aquest Mundial de Patinatge Artístic d'aquest cap de setmana, amb el desig, evidentment, de que el Club Patinatge Artístic Olot torni a casa nostra amb l'or penjat al coll. Ara ens traiem els patins, ens posem les botes de futbol per parlar d'un dels altres protagonistes del cap de setmana, com és la Unió Esportiva Olot, que buscarà la segona victòria consecutiva al camp del Sant Cristòbal. Els jugadors de Pedra d'Òlera jugaran el segon partit a domicili de la temporada temporada contra un equip que encara no ha sumat cap punt. Els últims són tercers a la taula amb 7 punts de 9 possibles. El duel es disputarà aquest diumenge a les 12 de la migdia. Guillem Guardiola.
Amb 7 punts de 9 possibles, la Unió Esportiva Olot buscarà aquest diumenge al camp del Sant Cristòbal no perdre la bona dinàmica i aferrar-se al tren de les bones sensacions. Després de superar la Fundació Grama diumenge a l'estadi municipal, en el que no va ser segurament el millor partit del curs, els olotins visiten un equip que no ha guanyat ni un sol partit. De fet, el Sant Cristòbal ni tan sols ha puntuat en les primeres 3 jornades de Lliga. L'entrenador de l'Olot, Pedro Dolera, no se'n fia ni un pèl.
Hem de donar aquest pas i hem d'intentar, si suméssim aquests 3 punts el diumenge, pues, tindríem un període de setmanes tranquil·les, per dir-ho així, perquè bueno, ja et col·loques en una posició important i això et manté pues, aquesta confiança. Però bueno, ja et dic que el camp de Sant Cristóbal potser és un dels camps més difícils de la Lliga per l'estil de lloc del rival, per la dificultat de les dimensions del camp, perquè porten 0 punts i és un equip que porta 2 play-offs seguits i tenen aquesta fam de tornar-hi.
El tècnic dels olotins, Pedro Dolera, ha reconegut que, aconseguint els 3 punts, l'equip podria estar tranquil durant unes setmanes perquè la victòria els ajudaria a consolidar les posicions altes de la taula.
I és un equip molt difícil de batre perquè el seu format de joc és complicat. És un partit d'anar i tornar, és un partit de joc molt directe, des de porter, des de centrals, qualsevol falta s'ho canvia la penya a l'àrea, hi ha segones jugades, hi ha pilota aturada... Bueno, has de ser molt especialista i després has de tenir el timing teu per baixar-la, tenir-la, i intentar madurar el partit i fer-los córrer i intentar tenir les teves situacions que a tu t'agraden.
La Unió Esportiva Olot visitarà el camp del Sant Cristòbal aquest diumenge a les 12 del migdia en la 4ª jornada de Lliga a Tercera Federació. El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot mitja hora abans que comenci el maig.
I sobre dues rodes, la BTT Santa Pau arriba al primer quart de segle amb un nou circuit de gravel. El Club Poliesportiu Santa Pau confia en batre el rècord històric de participació amb més de 500 ciclistes. La prova puntuarà per la Lliga Catalana de BTT. El circuit gravel arrencarà a partir dels quarts de 9 del matí a les instal·lacions esportives de Santa Pau. La volta llarga sortirà a les 9 i la curta a partir d'un quart de 10 del matí.
El Club Poliesportiu Santa Pau celebrarà aquest diumenge el primer quart de segle de vida de la BTT de Santa Pau en una 25a edició que arriba carregada de novetats, una d'elles el circuit gravel. Tots els ciclistes que elegeixin aquesta opció hauran de completar el recorregut amb GPS. Un dels organitzadors de la prova, Miquel Palma, assegura que la cursa gravel és un dels grans atractius.
Un recorregut de gravel que en aquest cas se'ls dona el recorregut en GPS i han de fer el recorregut, van fins a les Planes, Sant Aniol de Finestres i Amieres, El Torn i Santa Pau. En aquest cas tenen el recorregut amb GPS i ells segueixen el recorregut.
El club espera batre el rècord històric de la prova i superar els 500 participants d'una cursa que no ha parat d'incrementar el seu nombre d'adeptes, edició darrere edició. Un dels membres de l'organització, Jordi Colobrans, apunta que un dels secrets perquè això passi és escoltar les propostes de la gent.
No, de fet, portem 3 anys batent rècord de participants i fa 2 anys eren 300, l'any passat van ser 483 i de moment el ritme de les inscripcions doncs, van a molt bon ritme, per tant esperem poder superar el rècord de 483 l'any passat i poder ficar el número 5 a davant.
Aquesta serà la segona prova de la Lliga BTT de la Garrotxa. La primera va ser la desfrenada de Besalú i les pròximes seran la Romànic Bike Extreme de la Vall de Bianya i la Montcal Bike de Maià de Montcal.
Ens encanta aquest so. I volem que tu també gaudeixis del millor tennis taula. Aquest divendres t'esperem al pavelló municipal a partir de les 7 de la tarda per animar el Club Tennis Taula Olot Gabinet Permar que s'enfrontarà amb l'Arteal Santiago. Viu un equip de superdivisió. Viu el tennis taula Olot. Viu el teu equip.
Doncs ja ho sabeu, avui cita històrica amb l'esport garrotxí, debut històric per primera vegada del Club Tenis Taula Olot a la màxima categoria del seu esport, del tenis taula. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 29 de setembre de 2023. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.